Vine a la República. Exposa el teu punt de vista. Fes propostes sobre educació, sanitat, economia. Fem participació ciutadana. Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula. A Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat. Una realitat muda que no poden tapar. Hi ha aquesta realitat, aquesta brillant realitat.
Molt bona tarda, benvinguts de nou a un altre programa de la República. Avui tractem un tema de molta i molta actualitat, no només perquè està sortint a tots els mitjans de comunicació, sinó perquè és un tema que ens afecta a totes i tots, que és el canvi climàtic, les conseqüències que té i, en concret, la cimera que s'ha fet, o jo diria que encara s'està fent, tots els flecos que en diuen, però que en realitat és on es juguen potser les garrofes, tothom, a l'última hora, que s'està fent a Glasgow. Bé, per parlar de tot això tenim a tres persones que estan ficades amb el tema, que estan interessades i que porten temps diem parlant i fins a cert punt doncs, investigant. Ens referim al primer d'ells, que ja és un conegut d'aquí, d'aquest programa, que és Lluís Cusí. Ell actualment és coordinador de l'Associació Nacional d'Autoconsumidors. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda a tots i a totes.
Bé, també tenim aquí a Thais Castellano. Ella, ara m'ho estava recordant, ja va participar en un debat sobre l'anterior cimera amb aquest programa i és ambientòloga. Bona tarda, Thais.
Bona tarda.
I també tenim Ignasi Llorente. Ell és actualment alcalde de Torrelles de Llobregat, però a part de ser alcalde, és una persona que està interessada en tots els temes de ciència i ha fet llibres de divulgació científica. Bona tarda, Ignasi.
Què tal? Bona tarda.
Bé, doncs, un cop presentats, la primera qüestió, valoració general, de què ha significat o què està significant aquest COP26, aquesta conferència sobre el clima que s'està celebrant a Glasgow. Perquè hi havia moltes expectatives. París ja va aixecar molta expectativa d'acords que es van arribar, però tothom va dir, bueno, però ara el que falta és l'aplicació i aquesta aplicació es donarà a la propera cimera que es farà a Glasgow, no? Bé, doncs ara ja hem arribat a Glasgow. A veure, qui vol començar? Per exemple, Thais, no? Tu que vas seguir a l'anterior, digues.
Bueno, jo crec que sí que és veritat que sembla que hi ha més intenció, però no han concretat res, no han posat metes concretes i, a part, faltaria que fos vinculant, que pel que he estat llegint no acaba de ser vinculant. I això és molt important, perquè és que si no serveix de res. Bueno, això per una banda, i a part també que sembla que és repetitiu respecte a anteriors, que com que hi ha intenció però no acaba de... Així que, bueno, aquesta és la meva opinió.
Bé, vosaltres mateixos, Lluís o Ignasi, a veure, vale. Com ho veieu?
Pues jo crec que Greta també ho va dir bé, molt bé, en una de les seves intervencions, molt bla, 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 climàtic i pocs resultats viables. Veníem amb unes altres expectatives, jo el primer, soc sincer, veníem amb unes expectatives altes de que aquesta COP ho podia canviar tot, podia començar a treballar sobre la fi del petroli i el gas, i ens hem trobat que, bueno, Índia, aquests països, han fet de les seves. I ha sigut una COP que, a part que els seus acords són clarament irrellevants i insuficients per la situació que vivim, i que els mateixos científics diuen que no estan a l'altura a les necessitats reals a les que ens enfrontem com a societat enfront d'aquesta emergència climàtica que vivim. I uns acords que, això em podreu corregir, perquè això és fins on jo he entès, que tots els acords de la COP no són legalment, jurídicament, vinculants. És a dir, que és un paper de bones intencions de tots els països que us signen. Com diuen en castellà, és un brindis al sol i luego ya se verá. Llavors, jo crec que sortim d'aquesta COP, després entrarem una mica, si en cas, en els detalls, tristos, defraudats per als resultats, perquè creiem que era el moment ideal per donar un pas cap endavant i afrontar aquesta emergència climàtica que vivim en condicions, amb acords reals, vinculants i realment que transformessin. I el que hem vist és que no ha sigut així, ha sigut, jo, a mi personalment, la COP ha sigut un bastant greenwash, el concepte de greenwashing de la política actual, i si un cas ara després ja anirem parlant dels acords.
Bé, Ignasi, queda tu.
Sí, no em repetiré sobre el fet de que han sigut acords insuficients i a més no vinculants, però jo sobretot insistiria en aquest últim punt. És que el poc que s'aprova després no s'aplica. No hi ha cap mecanisme de control i, per tant, tu pots comprometre't a reduir les emissions al 20% o al 50%, després no hi ha ningú que controli si ho has fet o no ho has fet. El problema és que després no s'apliquen les poques mesures a les que s'avança. Per tant, clar, tot això ho fa molt difícil. A vegades, jo aquí trencaré una llança fora de la Unió Europea, a vegades ens queixem molt de les institucions europees i és evident que els hi falta molt. Però és que molts països europeus, si han complert poquet, és perquè els han obligat des d'Europa, perquè Europa sí que té capacitat. Doncs això, és a dir, que sort encara de la Unió Europea, que és un òrgan que, amb algunes de les seves directrius, ha fet que els pocs avenços de COPs anteriors s'apliquessin perquè ha obligat els estats membres a aplicar-les. Però si no hi ha un òrgan superior que obligui els estats... Pues, per què han de fer-ho, com deia Lluís? Per què han de complir? Si no hi ha ningú que els vigili, en el sentit de que no hi ha cap organisme internacional que mesuri i que els penalitzi si no compleixen un determinat compromís. I aquest és el gran problema. No només que hi ha pocs compromisos i els pocs que hi ha són insuficients i no vinculants, és que, a més, després, allò que acabes comprometent-te tampoc s'acaba aplicant. I per tant, clar, tot plegat es fa molt difícil. No hi ha revertir la situació actual, que és impossible, sinó directament mitigar-la. Perquè, clar, és que estem anant any rere any pitjor, perquè cada vegada ens queda menys temps. I a més, hi ha un fet que jo crec que és el tema clau, que és el canvi de paradigma. És a dir, una mica ho deia Lluís amb el greenwashing, és a dir, la gent té la sensació que quan es publiquen les dades de recuperació de residus, etcètera, etcètera, de que si s'han venut tants cotxes elèctrics, etcètera, tenim la sensació que anem corregint, però si tu mires les dades d'impacte ambiental que tenim els humans sobre el planeta, cada any són pitjors que l'any anterior. És a dir, cada any embrutem més i contaminem més que l'any anterior. Mai hem fet el canvi de dir, escolta, hem superat el pic, no? I ja estem de baixada, no? Una mica amb els termes de la pandèmia, no? Estem encara pujant la curva. No, encara estem pujant la curva, no l'estem baixant. No és que la baixem més ràpid o més lent, és que encara estem de pujada.
Però això sembla que ha sigut una tònica de totes les conferències aquestes sobre el clima. És a dir, a l'anterior de París, bueno, des de que van començar, o sigui, en realitat, tot ha sigut, sembla, xutar la pilota cap endavant, no? Bueno, això ja ho resoldrà, no sé què, resoldrà més endavant, d'aquí 5 anys, d'aquí 10 anys, d'aquí, etc. I, finalment, bueno, un es pregunta per què serveixen aquestes conferències. S'ha fet algun alguna acció positiva, perquè jo crec que algo de positiu deu haver, no? Però, clar, analitzar el sentit que tenen les conferències aquestes en relació a uns grans acords internacionals ja és una mica més difícil. Endavant, Lluís.
Jo aquí també em posicionaré. Jo crec que una de les coses que perquè serveixen les COPs és per donar veu també als països del sud, com aquí diu, que és un dels països més petits, els que no estan tan desenvolupats i que, en certa manera, estan sofrint més greument les conseqüències d'aquesta emergència climàtica. I és molt trist que, si no m'equivoco tampoc, els països rics com Estats Units i la Unió Europea en els resultats impedissin destinar ajudes econòmiques per fer front a les destrosses causades per l'emergència climàtica. Que una emergència climàtica que també estem vivint nosaltres i després tenim que pagar principalment els ajuntaments, que són els que enfront una gran una Filomenes i tots aquests casos, són els primers que han d'actuar. Llavors, per què serveixen? Primer, per donar veu, jo crec que aquests petits països i que estan sofrint molt l'emergència climàtica i crec que són els que tenen una gran importància en aquestes trobades i jo crec que han de ser qui personalment són els que liderin aquesta gran transformació. I també una de les coses que sí que jo crec que és que les COPs i certament alguns països tenen una filosofia que aquí ho tenia apuntat que en els apunts, que és el i tu més. És a dir, tu ho has fet, doncs jo ara ja puc fer-ho també durant molt més temps. Llavors, ens estem trobant en una situació que d'egoisme, en certa manera, de països, de voler desenvolupar-se molt ràpidament per poder arribar al mateix nivell i després, bueno, i després ens contaminem. Avanços s'han fet. Personalment, crec que alguns s'han aconseguit, però pocs. Pocs referents en el que ens agradaria, crec que a tot el moviment ecologista i la comunitat científica. És cert que també, si després tenim en compte la política, aquests acords segurament són un gran èxit perquè ficar d'acord a tants països és missió impossible, quasi. Però és cert que arriba un moment que aquests acords insuficients aquests acords són insuficients i ens hem de replantejar si aquest model és de cumbre o jo dic al final és com una gran fira de temes de medi ambient, si serveix realment o perquè jo a mi m'impressiona veure les imatges del, no sé quin càrrec té, però crec que va ser el president de la cumbre, plorant dient això és el que hi ha però i és insuficient. És a dir, jo crec que també ens hem de replantejar una mica aquest format, si és moment de grandes escaparates o més de realment acció i reunions directament vinculants.
Més? Algú més?
Sí, jo a part del que ha comentat el Lluís, jo voldria dir també que crec que ha servit per veure on hem d'arribar realment, perquè a moltes COPs s'han proposat objectius que realment es poden assolir, però el que passa és que falta això, el que diem tota l'estona, falta acció. Però és una mica per veure la teoria d'on hem d'arribar. I falta pues, les polítiques més sòlides, més que no siguin només, com deia l'Ignasi, de mira, hem reciclat tant, perquè, a més, un bon indicador d'això, de que realment cada cop estem pitjor, no sé si el coneixeu, és el que publica cada any, em sembla que és la FAO, bueno, no me'n recordo que és de que cada any acabem abans amb els recursos disponibles per aquell any. I cada any és més aviat, més aviat. O sigui, que igual ens diuen, sí, hem reduït un percentatge o estem millor en això, en allò, però realment no es veu reflectit en com estem a nivell de clima i de recursos. O sigui que al final queda en teoria.
A mi, pel mi, el mes decebedor, i quan deia el canvi de paradigma, que ara ho deia la Thais, per mi el mes decebedor no és que, com he dit, el Lluís diu, sí, clar que s'arriba a acords i clar que es fan avanços, no? Petits, però sí que es fan petits avanços. El problema és el model, que ell ho ha avançat una mica, el model organitzatiu de la COP. Clar, si un país no vol signar, no signa. I ja està, no? I si aquest país és Estats Units, doncs tothom ha d'anar al darrere del que ells diguin, perquè, clar, si no signa Estats Units, o et surt un acord, que clar, surt sense la signatura d'Estats Units, si és el primer país responsable d'emissions de CO2, doncs ja comences malament, no? Clar, si el que més gasta la família no es compromet a deixar de gastar, doncs ja comencem malament, no? Però per mi el més important és que no hi ha un canvi de paradigma en el sentit de que encara estem en un terreny molt antic. Estem en el terreny de posar més contenedors de colors, però seguir comprant igual. Hem de seguir comprant igual, consumint igual, productes d'un sol ús. El que passa que en lloc de ser de plàstic seran de bambú. Bueno, a veure, no, la cosa no va per aquí. El canvi real serà consumir menys, el canvi real serà reparar, el canvi real serà reduir, reutilitzar. És a dir, si em foraden uns pantalons els cuso, no els llenço i me'n compro uns de nous. I aquest és un canvi que serà molt difícil de fer, perquè sí, ja assenyalem els països i els líders polítics, però és que serà un canvi molt difícil de fer per molta part de la població, perquè hi ha una generació sencera o dues que estan educades des dels 2 anys en comprar, utilitzar i llançar. I aquest canvi és molt difícil de fer en aquestes persones. Jo crec que, de fet, no ho farem. El que farem serà, senzillament, que apareixerà una nova generació de joves que ho tindran molt clar i ens aniran jubilant els que som d'aquesta generació. Però és que la gent que hi porta 40 anys amb aquest model de comprar, consumir i llançar, no n'hi ha prou en que ara hi hagi més contenedors o que el que compres sigui eco-friendly. No n'hi ha prou. És que primer t'has de preguntar si fa falta que ho compris i si és necessari i d'on ve i on s'ha produït i quants quilòmetres ha fet per carretera per arribar fins al supermercat o a la botiga on has anat a comprar-lo. Quin és el seu impacte? Si després té residus que es poden reciclar o reutilitzar i quins no. I això jo crec que s'està fent, eh? No es pot dir que no s'ha avançat, però és molt lent. És molt lent perquè crec que més que convèncer nova gent, el que fem és que pugen gent jove, que ja ho té molt clar, i van desplaçant els consumidors, diguem, d'altres generacions que ja probablement és molt difícil que canviïn els seus marcs de consum.
Jo, per afegir una cosa sobre això que dèieu, de la part crítica, no? d'aquesta COP, diu, llegeixo unes declaracions que fa Ivonne Yáñez d'Acció Ecològica d'Equador. Diu, la COP26 de Glasgow ha estat una farsa. S'ha convertit en un espai de negoci. Diu, totes les COP, sota la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, a mesura que han incorporat l'element dels mercats de carboni i altres falses solucions, s'han convertit en espais de negoci i no en espais multilaterals on resoldre el problema. A més, aquesta representant acusa, diguem, de prendre solucions que són colonialistes i racistes pel fet de que, el que es deia aquí, vale, comprem dins del mercat de carboni pues, la possibilitat de seguir produint tot el que i contaminem tot el que vulguem. I què fem? A sobre, comprem terres amb els països del Tercer Món, anomenat Tercer Món, per allí plantar arbres, etc. És dir, encara ens apropiem més de tots els recursos, no? Però això, tal com es deia, és vist d'una manera molt punyent pels països i les poblacions que reben les conseqüències, no?, d'aquest canvi climàtic. I jo aquí sí que volia discutir, debatre una mica la cosa que deia ara l'Ignasi, de que seran les futures generacions les que hauran de canviar. És que jo crec que la cosa va tan ràpida, tant, que bé, jo crec que això ja ens afectarà a tots. I, per tant, no és només de que es pugi amb una altra mentalitat, que jo estic d'acord que això serà una qüestió definitiva, sinó que els que fins ara hem estat acostumats amb la mentalitat consumista, de tota manera haurem de reduir. Vaja, jo ho veig així. I això suposarà una crisi molt forta i jo crec que, bé, tant pel tema de l'encariment de les energies, sobretot, com la manca de materials, això ja no és una qüestió de futur. Està arribant, em fa l'efecte.
Sí, sí, jo no ho deia en el sentit d'esperar les properes generacions a que facin el canvi. Ho deia en què s'ha d'enfocar diferent el problema. És a dir, la gent jove ja puja amb una mentalitat i en canvi, malauradament, encara hi ha molta gent que no, això no ho veu. Fins que no tingui l'aigua per les sales genolls, per dir-ho d'alguna manera, no se n'adonarà que això ja està passant ara, no passarà d'aquí 20 o 30 anys. Jo ho deia en aquest sentit, no que puguem esperar, sinó que ens costarà molt convèncer-ho, perquè a vegades critiquem els governs, però em sembla que era Umberto Eco, que ho deia, escolta, la gent no es fa responsable de les decisions que prenen els governants que ells mateixos han votat. Vull dir, molts dels països que estaven a la COP són democràcies i, per tant, han anat en representació d'un país que els ha votat. Vull dir, el Donald Trump, per posar l'exemple, el Bolsonaro, quan es presenten negant el canvi climàtic, però guanyen les eleccions, Vull dir, per tant, hi ha una part de la població molt gran que els hi hem de fer entendre que si seguim fent el burro, i perdoneu-me l'expressió, aquí ens queden 2 dies, Per tant, en aquest sentit ho deia, no que estigui content i els estigui traient responsabilitats. Ens hem dit, escolta, penseu que, clar, que és que algunes de les persones que hi han anat, si hi ha anat el Biden, i segurament no deu haver fet pas cap discurs ecologista, però és que si hagués estat el Trump a la Casa Blanca, és que als Estats Units ni hi hauria anat. Ja ho va anunciar, que ell no tenia no li interessava gens el que es parlés allà. Per tant, clar, i insisteixo, no és que el Donald Trump hagi aparegut com un meteorit que ve de l'espai exterior, no? Que la gent l'ha votat i el va posar allà en el seu moment. Per tant, clar, hem de fer aquest canvi també de mentalitat. És a dir, si la gent no se n'adona que el canvi climàtic és per ahir, doncs, no ens en sortirem. I això és el que jo deia, que amb la gent jove crec que és més fàcil convèncer-los i fer-los entendre, però en canvi amb algunes, no tots, però que amb altres edats és més difícil, és més difícil.
No, jo volia dir que ho patirem. Lluís.
Jo, en aquesta línia, també parlant, jo crec que hi ha un concepte que a mi m'agrada molt, que és la transició cultural que hem de viure com a societat. Sí que és cert que com a joves ja comencem a tenir bastant i pugem des de les bases del nostre país ja venen molt conscienciades. Però bueno, també falta molt, però eren molt conscienciades, però crec que aquí totes les administracions públiques, des de la local, l'autonòmica, des de la comarcal, des de la nacional, totes s'han de sentar i pensar com fer aquesta, que és el que estava reclamant també l'Ignasi, aquesta transició cultural de la forma que consumim, de com canviem la forma que consumim, però no en format jurídic, tot el que estem acostumats, sinó més en la mentalitat, en l'educació ambiental, que crec que és un aspecte bastant important. I parlant de joves, jo justament estic per preparar un article i relacionat amb la COP, es veu que vam fer una enquesta, un grup internacional de psicòlegs, vam fer un estudi sobre quin l'estat de salut dels joves europeus, més de 10.000 joves enquestats I el 77% d'aquests joves europeus afirmaven que tenien por sobre el futur que nosaltres tindrem, que haurem de deixar també als nostres fills i tot, perquè veiem que és un pelotas pa'lante i no trobem solucions reals. Reals. També el 68% es troben tristos davant la situació. Un 37, és que estic mirant les dades, un 37% diuen que tenen dubtes si tenir fills o filles. Trobem a joves que també parlen de salut mental, i això jo he parlat amb gent, que tenen molta ecoansietat, que és un concepte bastant nou, una ansietat per no saber la situació del planeta en què la tindrem. I jo crec que aquí tenim molt a fer i aquesta transició cultural que hem de fer va molt lenta. És a dir, estem en un moment que els canvis com a societat són molt... i el ritme de la societat és molt accelerat i de molt creixement, i crec que aquest creixement, i així ho reclamen de totes les entitats ecologistes i la ciència, ha arribat al seu fin. És moment de decréixer, tirar un poc de freno de mano, com aquell que diria, i treballar per fer això. I jo crec que això és una de les coses que falta. I el format de la COP que tenim, personalment, no s'ha convertit, per mi, em sembla més un Mobile World Congress, una fira d'aparadors dels països i tot el que fan. I a mi em feia gràcia perquè un activista deia esto es como una feria de muebles, que més que un lloc on poder discutir. I el típic que sempre diuen, la política de veritat es fa entre els passadissos dels parlaments i tot això, jo crec que aquí poc es fa.
Thais, vols dir alguna cosa?
Sí, jo a part del que heu dit, sí que és veritat que m'agradaria comentar també que a part de que cal reeducar la gent, que cal... més que començar a seguir potenciant aquesta transició que deia el Lluís, i de que al final hem votat nosaltres els polítics que van a la COP i tal, també és veritat que moltes vegades hi ha polítics que sembla que intenten no fer les coses bé perquè tot es pot millorar i tot és criticable, sinó que a més hi ha polítics que intenten fer alguna cosa i encara que intentin fer alguna cosa, els amos del món són les grans multinacionals. O sigui, recordem que petroleres, energètiques, ara només hem de veure com estem ara amb el tema de la llum, que per molt que el govern realment vulgui, que no sé si és així o no, baixar els preus, sembla que en comptes de governar ells, el país l'estan governant les elèctriques. Això per una banda. També el tema dels preus d'ara també. És que al final, com ha dit l'Ignasi, hem de potenciar el producte local, que no ens passaria moltes de les coses que estem vivint ara si en comptes de comprar per 2 cèntims un no sé què per internet, ho compréssim aquí i fos un producte que durés, que fos fet aquí i que no tingués una petjada de carboni elevada. O sigui que això també és... que s'ha de dir que les empreses tenen molt a dir aquí. Jo crec que hauria de ser més que una COP de polítics, d'empreses i que realment, perquè sí, igual els polítics diuen sí, jo vull fer alguna cosa, però és que l'empresa X tiene que ganar dinero. Llavors, encara que vulgui fer alguna cosa el polític, no pot. Perquè al final hi ha molta gent darrere que tenen molt de poder i que són els que dirigeixen el món.
Fem una petita pausa i tornem en seguida. Molt bé, ja estem en l'última part del programa que ens queda. Jo volia abordar precisament el què podem fer a nivell local, perquè després de tot aquest anàlisi, pues, bueno, la societat ens hem de moure i tenim coses que podem fer. I aquí jo demanaria a l'Ignasi pues, que expliqui una mica què podríem fer o què s'està fent amb aquest terreny.
Sí, al final és allò que no pots canviar tu. Doncs et pots preocupar, però si no està a les teves mans, doncs poca cosa pots fer. I al final has de mirar què pots fer tu amb el poc que tens, modestament. Nosaltres justament aquest cap de setmana hem celebrat els 25 anys de la planta de compostatge de Torrelles, que va ser la primera de tot el país a recuperar la fracció orgànica. Doncs l'altre dia estàvem fent els càlculs. En aquests 25 anys se n'ha evitat 1,5 milió de tones de CO2 equivalent a l'atmosfera. Quin és el problema? El problema és que n'hi ha molt poques encara. És que encara som molt pocs els que ho fem. I encara hi ha moltes crítiques. És que encara hi ha molta gent que et diu és que els cubells al carrer fan lleig. Sí, bueno, clar, i 1,5 milió de tones a l'atmosfera de CO2 deuen fer molt bonic, perquè, clar, francament, vull dir, no ho entenc jo, no? Vull dir, a vegades tinc la sensació que anem dalt del Titanic i ens estem preocupant de si els canapés estan freds o calents. Vull dir, escolteu, que anem a dalt del Titanic, eh? Per tant, o espavilem o passarem canutes. Jo crec que el que falta, bàsicament, per no enumerar mesures, penso, que el que falta és empoderament ciutadà. En tema, com deia la Thais ara, escolta, si les companyies elèctriques posen problemes, doncs tots els governs locals, en la mesura que puguem, el que hem de fer és empoderar els ciutadans. Produir energia a les teulades a casa teva, que ja sabem que aquest no és el camí, El camí és consumir menys energia. Però, mentrestant, almenys allibera't de la pressió i del poder dels lobbies que poden fer si tenen tot el mercat elèctric en poques mans. Per tant, perquè a més també vol dir menys transport, vol dir menys línies d'alta tensió, menys esquartarà el territori i, per tant, com més repartit estigui la generació elèctrica i amb més mans estigui, més democràtica serà. I, per tant, més difícil serà que aquests lobbies puguin fer grans pressions. Amb el tema dels residus, exactament el mateix, perquè no només és no consumir menys, no només és no consumir més, sinó que, a més, el lloc que consumim, com deia la Thais, sigui de proximitat, tingui menys impacte. I amb això, segurament, s'ha avançat per una línia molt dels productes ecològics i, en canvi, s'ha avançat poc en la línia dels productes amb petjada de CO2. perquè a vegades hi ha algun producte que no és ecològic, perquè no té el segell, però que són, jo tinc aquí al darrere unes cireres de Torrelles, és més ecològic menjar unes cireres de Torrelles, encara que no tinguin el segell ecològic, que comprar-te un kiwi de Nova Zelanda que sigui ecològic. Perquè sí, d'acord, potser aquí s'ha utilitzat una part de pesticides que allà no s'ha utilitzat, però després aquell kiwi no ha vingut caminant, ni ha vingut amb un ocell com a la pel·lícula dels Monty Python, ha vingut amb un barco i amb un camions i per tant, ha generat una quantitat de CO2 brutal. Per tant, jo crec que s'ha d'avançar cap a l'etiquetatge de la petjada de carboni. Jo crec que és bàsic aquest element. I el tercer element no depèn tant de les administracions locals, però sí de les supralocals, consells comarcals, diputacions. Jo crec que hem d'apretar des de baix perquè sigui així. Han de condicionar les inversions en els municipis al teu nivell d'emissions de CO2. És a dir, ara mateix aquests òrgans supramunicipals calculen quants diners li toquen a cada municipi en funció del número d'habitants. Doncs hi hauria d'haver un factor correctiu que fos emissions de CO2. No pot ser que ens anem comprometent a reduir a la meitat les emissions de CO2, passen 50 anys, seguim igual i els que hem complert, escolta, no tenim cap incentiu per haver-ho fet bé i els que ho han fet malament no tenen cap desincentiu per deixar de fer-ho malament. Doncs segurament una part d'aquestes inversions o totes s'ha de condicionar a complir amb uns determinats requisits que a més han signat tots els països. Per tant, en teoria, allò que dèiem al principi, no? Si ho heu signat és que ho heu de complir. Poso l'exemple de l'ampliació del Prat. O sigui, feia una setmana s'havia aprovat un projecte per reduir les emissions de l'àrea metropolitana en un 50%. I la setmana següent es vota a favor de l'ampliació del Prat. Ostres, a veure un moment, la votació de fa una setmana va servir d'alguna cosa o era només per quedar bé? Llavors, si no hi ha incentius, i parlo d'incentius que tu diguis, escolta, és que no podré seguir fent depèn quines coses si no arribo a aquests objectius mínims, serà molt difícil que ningú ho faci, pel que deia al principi, perquè al final hi ha una part de la societat que encara no està conscienciada, i això és culpa dels divulgadors, no només, però també deu ser culpa dels divulgadors, però és culpa d'un sistema consumista que, clar, és que 24 hores al dia per la tele t'estan demanant que compris més, que compris més, que compris més. I és molt difícil competir contra això. És molt difícil competir quan tens fills, amb els teus fills dils i que mengin una poma, quan no hi ha cap anunci de pomes a la tele i hi ha 30.000 anuncis de productes que a part de que no són sants, no són sostenibles.
Endavant.
No sé si el Lluís vol dir alguna cosa abans, si no...
Endavant tu, després ja aniré jo.
Vale. Jo he de dir que principalment, com ha dit l'Ignasi, s'ha de potenciar el producte local. Jo crec que és importantíssim i no som conscients quan pot arribar a multiplicar el preu ambiental d'un producte pel fet de que vingui de l'altra punta del món o de que suposadament valgui 10 euros. O sigui, no és real que un jersei valgui 10 euros. O sigui, algú està perdent molt perquè això valgui 10 euros. Val 10 euros perquè a l'empresa li ha costat 10 euros, però al medi ambient li ha costat molt més. Llavors, principalment, producte local i a part, incentivar això també, perquè, clar, al final, si diguem que t'estàs estalviant diners per comprar una taronja que ha vingut de l'altra punta del món, no serveix de res. I a part d'això, també volia comentar que s'ha de incentivar, jo crec, com a premi, perquè també molta gent es queixa molt, no, de que multin si ho fas malament. Pues jo crec que també s'ha d'apostar pel contrari, de que si ho fas bé et donin algun benefici econòmic. Perquè, clar, apretar més a la gent ja no serveix. La gent diu, no, un impuesto de CO2 del cotxe. Venga, otro impuesto más. Y ya lo tratan, pues bueno, pues con pagar los residuos cada X meses, con pagar la agua, la llum, y ya a la gente li es igual al motivo. Es un impuesto más y ya me están apretando otra vez. I clar, jo crec que també s'ha d'apostar pel contrari, d'incentivar positivament a la gent i de que els polítics, sobretot els locals, que haurien d'apostar per aquest tipus de coses. I a part, la gent que s'ha d'educar, jo crec que des de lo més bàsic, perquè molta gent es queixa i s'ha de fer entendre a la gent que no precisament és la que més es queixa i menys en sap que per què és tot això. O sigui, fins a quin punt et pot afectar, perquè dius, bueno, subirà la temperatura, vale, però esto realmente a mi com me va afectar. Així que això també crec que és important. Mm-hmm. Bueno, no sé si el Lluís voldrà dir alguna cosa.
Sí. Parlant del món municipal, jo sempre m'agrada la frase piensa globalment, actua localment. I jo crec que una de les coses que, al igual que, per exemple, relacionant-ho a la COP, s'ha demanat que el pacte aquest climàtic de la COP es demana que els països actualitzin a finals de 2021 els seus plans per reduir les emissions, per després 2024 informar de com està el procés. Jo crec que un dels factors que, per almenys aquí a Sant Vicenç, crec que, per exemple, quan es redacta el PA, és el Pla d'Actuació de Sostenibilitat i Clima. Tot això és un dels factors que es deixa a part, són les indústries indústria i sector serveis. I una de les coses que jo crec que també és important és, també principalment, pensant més en Baix Llobregat, en el context que som una comarca bastant industrialitzada, incloure aquest factor, calcular les emissions que provoca la indústria municipal i treballar juntament amb ells per crear plans de reducció d'emissions. No només això, sinó quan, per exemple, hagis de demanar una llicència d'activitat per obrir un negoci, també que en aquests estudis previs, que sempre es parla, jo quan estudiava el cicle formatiu d'energies renovables, jo tenia una assignatura que era EIE, Empresa i Emprenedoria, que ens ensenyaven a crear una empresa, i sempre et deien, has de fer el pla econòmic, el pla, el DAF, tota una sèrie de documentacions, però mai parlàvem de fer un estudi de l'impacte mediambiental de l'empresa. I, escolta, jo crec que aquí als ajuntaments una de les coses que estaria bé fer seria que demanar aquest estudi d'impacte mediambiental de, per exemple, ara, per exemple, amb els fons europeus, amb l'autorització dels ajuts per les empreses que instal·lin instal·lacions amb més de 100 kW, els demanen una memòria tècnica demanant aquest impacte econòmic, aquest impacte ecològic, d'on venen les plaques, d'on venen els productes, les plaques, l'inversor. Doncs el mateix, saber que si s'instal·la una empresa o una indústria, saber d'on venen els proveïdors i amb l'objectiu també de treballar per la reducció de forma conjunta també d'aquestes emissions que tinguin aquestes empreses i mirar a veure també oportunitats. També això servirà, aquests estudis, també per facilitar també una feina d'estudi, de dir quina és la missió real o estimada de les empreses. I no només això, sinó també és una cadena de valor de saber quines són les necessitats de les empreses productives. Per exemple, els famosos microchips, que ara està tot paralitzat pels microchips. Escolta, per què no fabricar-los també per aquí, per la zona? O d'altres components que necessitin la indústria d'aquí, fomentant més el producte de proximitat. També això és també molt aquesta transició cultural i la feina que jo crec que és els que fan més feina en àmbit, que és la transició cultural de la gent, des dels plans que normalment tenen les escoles i els ajuntaments, ficar no només el factor mediambiental, sinó també el del benestar animal. Que és tota una sinergia que totes les polítiques, i aquí dono molta raó a l'Ignasi, crec que quan es demana una subvenció a diputacions o AMBs o organismes supramunicipals, s'hauria de tenir el vector aquest d'impacte mediambiental del municipi, i si compleix els seus pactes, els pactes que signen normalment la majoria d'ajuntaments, que és amb el pacte d'alcaldes i alcaldes. Ah, bueno, ara és el pacte d'alcaldies pel clima i l'energia sostenible. Si tu compleixis, que això sigui un plus també per les pròpies administracions públiques. Jo crec que la clau sempre és la conscienciació i l'acció.
Bé, ja estem en la recta final, però no voldria acabar el programa sense parlar d'una cosa, si en realitat són dues, si pensem localment, que es poden activar o que haurien de canviar. Una és la mobilitat, però l'altra també és el tema de l'energia. I, clar, el tema de l'energia, amb tot aquest mes i el mes passat, doncs, ens hem adonat del poder que tenen aquestes grans companyies multinacionals que, a sobre, resulta que han sigut les més contaminants, però ara es presenten com les que ens salvaran i faran l'energia més verda de totes les energies i a sobre cobraran de la Unió Europea per fer totes aquestes transformacions. Doncs bé, aquí què podem fer localment? Perquè si, diguem, podem guanyar, encara que sigui pas a pas, no?, poble a poble o barri a barri, també quotes de poder i afeblim el poder d'aquestes grans companyies, segurament serà més fàcil el canvi de sistema, que és el que necessitem. Bé, jo voldria que acabem amb aquest últim punt sobre l'energia, si és possible, en uns minutets. Ignasi?
Sí, no ho he dit abans, jo crec que va per aquí la cosa. Hem d'anar-nos desconnectant d'aquestes grans empreses, amb l'autoproducció, amb les comunitats energètiques locals, intentant posar-les en marxa, intentant crear operadors i comercialitzadores locals. Ara la llei ens ho permet i, per tant, alguns ajuntaments ho estem fent. Hi va haver alguns ajuntaments que van voler canviar d'empresa energètica i passar a una empresa que només produïssin energia de fonts renovables, i Endesa va impugnar aquests contractes i no van poder-ho fer. És a dir, una mica abans crec que el Lluís o la Thais ho han dit, hi ha alguns ens locals o algunes administracions que volen fer el pas i arriben a aquestes empreses i arriben amb 50 advocats i et tiren enrere un contracte que tu havies fet de bona fe amb una cooperativa energètica que produeix energia a partir de fonts renovables. Però al final això sí que és una qüestió de temps, i amb això sí que sóc, per no acabar el programa amb pessimisme, sóc relativament optimista. Tinc contacte amb moltes regidories i alcaldies de tot Catalunya i qui més qui menys, independentment del color polític, té clar que això no només és positiu pel planeta, sinó fins i tot pels diners municipals, per les arques municipals, perquè al final, quan resulta que estàs produint l'energia dels teus equipaments municipals amb plaques solars i calcules els diners que t'estalvies al cap de l'any, molts alcaldies estan dient, ostres, doncs, escolta, igual em surt de compte. Per tant, jo amb això sóc relativament optimista. No serà fàcil ni ràpid, però és veritat que els fons europeus estan abocant molts diners. I jo crec que, no en una dècada, sinó en 2-3 anys, es notarà un impacte. I es notarà un impacte perquè la quantitat d'energia que consumim d'aquestes, només el consum dels ens locals respecte a aquestes companyies, és enorme. Per tant, a la que es comencin a desconnectar poblacions petites com nosaltres, es notarà, però a la que comencin a fer-ho ciutats mitjanes, jo crec que com a mínim farà que es replantegin algunes coses aquestes companyies o senzillament acabaran perdent el seu poder, esperem que sigui això, i acabaran quedant, sí, com una empresa de serveis que tindrà un poder, evidentment, gran, però que ja no seran omnipotents ni seran un monopoli.
Lluís, tu que estàs més ficat també en temes d'energies renovables, com ho veus?
Jo aquí també donaré la raó a l'Ignasi. Afrontem, jo crec, el futur amb bastant optimisme, però també hem de pensar en realitat. Quina és la realitat? És cert que sí que ara mateix estem en una segona gran revolució de l'autoconsum. Crec que a nivell particular, com hem de ser no només consumidors, sinó també productors. I aquí, jo crec que aquí els fons europeus van en molt bon camí. I no només això, sinó també destacar la feina feta que ha fet els ajuntaments locals amb bonificacions de l'IBI per instal·lació de plaques solars, subvencions que han tret. És a dir, és el futur, però també el present. Però hi ha una frase que també està en el pla de recuperació, que és una transició justa. I, per exemple, jo ara que treballo bastant en el sector i ho veig, fins ara aquesta transició energètica, com sempre, l'ha fet les persones que paguen més IBI. És a dir, les persones que tenen grans terrenys, grans cases, llavors una mica just no ha sigut. I això ho destaquem mirant, per exemple, això parlava amb la regidora de Medi Ambient i de Platges i Residus de l'Ajuntament de Castelldefels, que és molt bona amiga meva, i ens ho deia, aquí a Castelldefels els qui s'han ficat plaques fins ara són la gent que té unes grans cases, que viu a la platja, que tenen segones residències, que tenen grans IBIs, en certa manera també incentivats per les deduccions que hi ha. I aquí també hem de fer una transició justa, que pugui arribar a tothom i apostar per les comunitats energètiques locals, que és la clau. També aquí estem a l'espera de que es faci la transposició de la llei europea, que ens doni ja per fi quin és tot el marc jurídic de les comunitats energètiques, que és una cosa que jo recordo abans de la pandèmia que ens deien ja, això ja està a tocar, i justament el GENERA, que és la Fira d'Energies Renovables de tota Espanya, el director de l'IDAE, i això s'està a tocar, en menys de 6 mesos estarà aprovat ja. I ja han passat 3 anys, crec jo, si no recordo malament, i encara estem a l'espera. Esperem que demà amb la inauguració del GENERA, el GENERA del retrobament, ho diguin. I no només això, sinó que també ajudar els ajuntaments. Jo crec que en aquesta línia és bastant important. No només ajudar-los a desconnectar-se d'aquestes grans elèctriques, que jo crec que els acords amb l'AFM, amb l'Associació Catalana de Municipis de Compres Conjuntes amb el Endesa s'han d'acabar. I no només això, sinó que també s'ha d'ajudar a pal·liar les pèrdues dels ajuntaments de l'IBI, dels ajuntaments per les bonificacions de l'IBI que tenen molts ajuntaments, pensant, per exemple, perfils com Torrella, Sant Vicenç. Imagina't, si tenen bonificació i de cop i volta els hi presenten, com és possiblement la previsió, aquest 2022, 200 instal·lacions, entre 100 i 200 instal·lacions, aprofitant fons europeus i aprofitant aquesta transició energètica que ja és un canvi natural, però que l'augment de preu està accelerant. Llavors, això és les arques públiques ho notaran moltíssim. Per això també jo crec que aquesta transició justa ha d'arribar a tothom i també a les administracions públiques. Ja està.
Molt bé, doncs el temps s'ha esgotat. El temps també és finit. Ha sigut un programa molt interessant i, com sempre, dona per poder parlar bastant més, però l'hem d'acabar avui aquí. Moltes gràcies, Tais, moltes gràcies, Lluís, i moltes gràcies, Ignasi.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Bueno, moltes gràcies, eh?
Com podem resoldre l'atur i crear llocs de treball? Com acabar amb la corrupció? Com controlar els nostres representants polítics? A la República tens la paraula, a Ràdio Sant Vicenç.
I una realitat, una obscura realitat, una realitat muda que no poden tapar, i aquesta realitat, aquesta brillant realitat,